Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà l'esperat paquet d'ajudes per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Un pla dotat inicialment en 400 milions d'euros i que complementarà el de l'executiu de Pedro Sánchez, ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha reclamat novament la unitat de tots els partits polítics per fer front a una situació que ha qualificat de crítica i els ha demanat no treure rèdit polític del conflicte bèl·lic.
El govern de Catalunya aprovarà demà un primer paquet d'ajuts i de mesures per ampliar el pla de protecció del govern d'Espanya. Primer, per protegir el poder adquisitiu de famílies, de treballadors i de treballadores. I en segon lloc, per protegir el teixit productiu del país.
I el Saló Alimentària celebra 50 anys convertint Barcelona en un dels grans punts de trobada mundials de la indústria alimentària, la gastronomia i l'hostaleria. Amb 3.300 empreses de 70 països, més de 110.000 visitants professionals previstos i una clara aposta per la sostenibilitat i la innovació. Anna Canal és directora d'Alimentària, i ha remarcat la importància d'aquesta celebració.
50 anys que Alimentària s'ha pogut acompanyar la indústria i veure com totes les innovacions que s'han portat a terme durant tots aquests anys i la internacionalització especialment de les empreses.
I el govern ha plantejat als sindicats convocants a la vaga USTEC, professors de secundària i CGT, reunir-se el dijous al matí en el marc d'una mesa sectorial, per tant, també en comissions obreres i UGT, segons ha informat Fons a l'executiu. Els sindicats que van convocar la vaga la setmana passada, recordem-ho, havien demanat al govern reunir-se demà dimarts a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. I el ple de Tarragona ha aprovat una congelació de les tarifes dels taxis. Els preus no experimentaran canvis de manera generalitzada i només s'actualitzarà el suplement de sortida des del port de Tarragona que paguen els creueristes. El sector havia proposat una revisió a l'alça. Un informe de FACO amb dades corresponents a 2025 situa els taxis de Tarragona com els tercers més cars d'Espanya per darrere de Sant Sebastià i també de Lleida. I el Teatre Principal de Barcelona, el més antic de la ciutat, ha començat les obres de recuperació per sumar 10.000 metres quadrats i retornar l'activitat cultural a un dels actius arquitectònics emblemàtics de la capital catalana. El projecte anirà a càrrec d'Atir Hospitality, després de tancar un acord amb la família Balanyà. La intervenció tindrà una durada aproximada de 30 mesos i es desenvoluparà en fases. La primera d'elles centrarà en la rehabilitació integral de la façana que dona la Rambla.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 23 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Barrejarem tecnologia amb espais naturals protegits. Ens acostarem fins a una peixateria del nostre territori. Debatrem sobre el futur del Parc Natural de l'Albera, a la Costa Brava. Parlarem sobre un fenomen meteorològic que s'ha vist aquest cap de setmana a les costes del Garraf. I acabarem el programa d'avui remant a les costes del Maresme i a Mar Obert. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar a tot el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs molt bé. I t'he de dir que sí, ja pots felicitar. perquè
sempre...
estem aquí, que ha vingut la primavera, hi ha un sol que enlluerna, hem vist vaixells volant... Es passa un munt de coses en aquesta vida.
Sí, sí, sí. Lo dels vaixells volants després en parlarem. No volia fer spoiler jo.
Cachin, se m'ha escapat. Jo és que vinc de l'Stargate, que ja saps que aquí cap de setmana han passat coses aquí a Tarragona.
Sí, hi ha hagut la Starracoa...
Infinity.
Sí, això.
I a més estava l'Spiderman, he conegut l'Spiderman de prop, totes les...
A mi el que més m'interessa és que hi havia coses de Harry Potter.
També hi era per allà, eh?
Home...
I les mandràgores, i a mi un munt de gent. I saps a qui he conegut?
Aquí, sorprèn.
A totes les de... Saps aquelles de... Ai, ara m'ha semblat del cap. Tu te creus?
Fatal.
Ai, fatal. La, de les princeses Disney, la, que, la de la gel...
La Frozen.
La Frozen. Ara, la home, Frozen. Que no sortia, home.
Hi havia
no sortia
la Frozen?
La... Sí. I la germana...
Però si això no príncep, té res a veure amb...
Oh, però estàvem per allà, jo sé, també potser han passat per l'Stargate i han vengut cap aquí.
Si tu dius, jo no en tinc,
no
tinc ni idea.
Però també si era, també hi era.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, Marina, estem a dilluns, però com tu saps, normalment els dilluns són tristos, però avui és una mica més feliç perquè el divendres passat va començar la primavera i a part, esta setmana canvien l'hora, vull dir...
Això és important. Ara, a les tardes, ja seran més divertides, seran el que li vulguis dir, però seran millors les tardes, millorarem.
Sí, sí.
Anem a saludar també en Sergi Corraldes de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Avui molt bé, és un dilluns molt maco, perquè és el dia meteorològic mundial avui. O sigui, estem de festa, meteoròlegs i meteoròlogues, que lo sepais.
Ah. Avui... I ens has portat berenar per celebrar-ho o alguna
cosa? A distància. Jo em pensava que m'adonarien festa avui, no m'ha donat festa, no d'allò, i... però bé, bueno, és igual.
Fatal, eh?
De celebració, estem de celebració.
Ho has de reclamar, com és el dia meteorològic, jo... has de reclamar que et donin festa.
Jo posaré una instància a l'Ajuntament i reclamaré les coses. Escolta'm, una coseta més. D'això dels vaixells volant, em vam fer spoiler la setmana passada. Aquí a la Ronda Mar.
Ja, però la gent no ho sap.
Em vam fer spoiler la setmana passada. Ah, pues ho tornareu a recordar avui.
Ah, se siente.
Sí. Avui ho tornarem a recordar, no he volgut dir-ho perquè jo ja ho sabia, però sí,
això
sí.
Això ja ho sabia, això ho diu a l'Oriol normalment.
Sí. Anem a saludar la Carla Benauza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Molt bé, ja m'heu fet tots spoilers de la notícia que d'aquesta peça que us porto avui preparada, però, bueno... Mira, què hi farem, no? I, però, bueno, relacionat amb això dels meteoròlegs, justament, també, cap millor dia per portar aquest, per parlar d'aquests temes que avui, el Dia Internacional dels Meteoròlegs.
Ho celebrarem d'aquesta manera, però sense el nostre de confiança. I anem a saludar l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Una mica decebut, eh? Perquè has començat que volies felicitar. I dic va, em toca. I no m'heu dit res.
En Sergi, que... És Sant Oriol, alguna cosa?
Clar, en Senyor Oriol, avui.
Ah, per molts sants.
Tu ja saps que aquestes coses les controles tu, no jo.
Això és veritat. I jo, en Sergi diu, ai, és que és el dia de meteorologia, jo vull fer festa. Home, jo també, que és el meu sant i també aquí estic.
Felicitats, felicitats.
Gràcies, gràcies. Hem de fer festa tots avui. Jo sí que us he portat berenar. Si vulgueu passar per aquí a Ràdio Arenys, teniu cruzanets.
Ah?
Queda una mica lluny, eh? Però,
queda lluny, però ens
ho
podria
canviar.
Noia, aquí tot el que és bo es fa esperar i, mira, si ho vols, alguna cosa costa. S'ha de venir fins a Arenys.
Ah, d'acord, d'acord. Doncs ara la Sílvia i jo comencem a venir i ja arribarem, no pateixis.
Vinga, us
Vinga,
en guardo.
Va. Deixem els sants, deixem els croissants. Moltes felicitats, per cert, Oriol, que no t'ho havia dit.
Gràcies.
Anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Com Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que més d'un terç dels visitants del Parc Nacional del Cap de Creus són estrangers. Sergi.
Sí, Marina, així es desprèn d'un estudi d'afluència i distribució dels usos i caracterització dels visitants al Parc Natural del Cap de Creus que s'ha presentat en el marc de la Junta Rectora del Parc, que va ser divendres d'aquesta setmana passada. En total s'han identificat visitants de 26 països diferents, que corresponen a un 35% dels visitants del tot el parc, amb un domini clar, molt clar, del públic francès. Pel que fa al públic nacional, dominen els visitants de la província de Barcelona. L'estudi estima una afluència total d'aproximadament de 960.000 visitants anuals. La concentració més gran se situa al sector de la punta del Cap de Creus, especialment els mesos d'abril a setembre. Altres zones destacades són el monestir de Sant Pere de Rodes i les Cales de Roses. De la memòria també se n'extreu que el públic majoritari té entre 36 i 55 anys i un alt coneixement sobre l'estatus, el nivell de protecció del parc natural. Les principals activitats practicades pels visitants del Cap de Creus són l'excursionisme i les relacionades amb el bany i, en tercer lloc, el passeig, el passejar. Pel que fa a les motivacions de l'estada, els visitants assenyalen principalment que s'apropen al medi natural per gaudir del paisatge, relaxar-se i desconnectar.
Sos Costa Brava reclama que el decret de protecció de les praderies marines vagi més enllà.
Doncs així és. La Federació d'Entitats Ecologistes reclama a l'administració un pas endavant, un pas més, des de que la setmana passada l'Estat aprovés el nou decret de protecció de les fanerògames marines. Segons la nova llei estatal, el fondeig d'embarcacions sobre aquests boscos submarins queda definitivament prohibit i per orientar els patrons dels vaixells s'haurà d'actualitzar periòdicament la delimitació cartogràfica de les praderies. La norma regula també els llocs i les condicions en què es poden crear-se zones de fondeig ecològic mitjançant les boies que no afectin a les espècies. Queda prohibit a partir d'ara executar obres en aquestes praderies, incloent-hi, per exemple, l'estesa de cables, la col·locació de canonades per abocaments, gasoductes i oleoductes, infraestructures portuàries de dragatges, extracció de sorra, instal·lació d'energies renovables i regeneració de platges per sota de la cota de pleamar. Sos Costa Brava va més enllà i, tenint en compte la vigència d'aquesta nova normativa, reclama que reforci la vigilància, el fondeig no permès sobre praderies i el règim, i que el règim sancionador sigui exemplar i efectiu, aplicant el que s'anomena la presumpció de dany. Un dels aspectes més destacats del decret és que preserva les acumulacions de posidònia seca que es formen a la riba i que són fonamentals per evitar la pèrdua de sorra durant els temporals. La norma permet retirar aquests arribatges només amb el permís administratiu i únicament durant la temporada d'estiu, però en aquest cas les restes han de ser emmagatzemades i conservades en un lloc adequat per tornar després a dipositar-les en el seu emplaçament original.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Han escollit una nova edició de la Festa de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, una cita que s'ha consolidat com un punt de trobada clau pel sector cel.
Sí, Marina, l'edició d'enguany ha posat el focus en com les noves tecnologies poden ajudar a millorar la qualitat del destí sense perdre l'essència de la biodiversitat mitjançant xerrades i espais de debat sobre el futur del model turístic al territori. Pasqual Bertomeu és el president de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre.
Han llegut xerrades, han llegut també taules rodones molt interessants. Penso que m'ho ha servit una miqueta per sensibilitzar-vos, no?, i per aprendre. I penso que m'ho servirà també una mica per millorar els nostres procediments de treball i al final també millorar lo destí, no? Lo Delta té futur, ¿vale? El futur també passa per la tecnologia, que l'aplicarem i bé per millorar tots els procediments, ja, i al final la qualitat d'este destí.
L'esdeveniment ha registrat un creixement notable amb un augment del 50% de participació respecte a l'any anterior. En total, prop de 600 persones han format part d'una jornada que referma l'aposta del territori per un turisme sostenible i arrelat. La festa ha conclòs amb el tradicional traspàs de la bandera a la pròxima seu. Sant Jaume d'Enveja agafarà el relleu per a l'edició de 2027. L'alcaldessa del municipi, Teresa Solsona, ha manifestat la intenció de continuar fent créixer aquest esdeveniment des del cor del Delta.
Enguany sí que han deixat un llistó molt alt, ha anat tot molt bé i espero que Sant Jaume l'any que ve lo fiquéssim encara més alt per al poble que vindrà detrás. perquè al final de lo que es tracta és d'anar creixent, d'anar fent coses i de donar a conèixer este delta nostre tan bonic.
Una nova edició que referma l'aposta del territori per un turisme sostenible arrelat i amb capacitat d'adaptar-se als nous reptes.
Pau Nacenta i Sandra Viviella guanyen els 10 quilòmetres de la cursa del Pont de Deltebre.
Sí, la cursa del Pont de Deltebre, segona prova del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre, ha reunit un total de 322 participants i ha tingut categoria de cursa d'or. Escoltem a Albert Bertomeu, organitzador de la cursa.
Ahir, diumenge 22 de març, vam celebrar una edició més de la cursa del Pont, una cursa inclosa dins el circuit Running Series Terres de l'Ebre i que enguany era una cursa d'or dins del circuit. Una cursa d'or vol dir que puntua encara més dins del circuit i això va fer que tingués encara més repercussió, tot i que el circuit, que és molt atractiu ja que recorre els carrers del Deltebre i també tot el passeig fluvial seguint en tot moment la façana del riu, té un encant increïble. A més és un circuit molt recte, molt ràpid i que això agrada moltíssim als participants. Vam tindre un total de 330 participants entre 5 i 10K i també una quarantena de participants a la cursa Kids, que això també li donem molta importància dins de la nostra cursa.
En la distància de 10 quilòmetres, els guanyadors han estat Pau Nacenta en categoria masculina amb un temps de 32 minuts i 12 segons i Sandra Vidiella en categoria femenina amb un registre de 39 minuts i 23 segons. Pel que fa a la prova de 5 quilòmetres, la primera posició ha estat per a Jan Queral, amb un temps de 16 minuts i 46 segons, mentre que en categoria femenina s'ha imposat Laura Gisbert amb un crono de 20 minuts i 37 segons.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. A Vilanova i la Geltrú els casos de sensellarisme s'han multiplicat per 10 en la darrera dècada. És una de les conseqüències directes de la pressió del mercat immobiliari. Avui la capital del Garraf ha acollit una jornada on s'ha analitzat aquesta qüestió que anys enrere es concentrava a l'àrea metropolitana i que actualment s'ha estès per tot el territori, Carla.
Sí, l'any 2008 a Barcelona hi havia 600 persones vivint al carrer. Durant la pandèmia, la xifra es va pujar fins al miler i fa dos anys es van registrar unes 1.200 persones. Actualment, als carrers de la capital catalana hi viuen 1.800 persones. Barcelona, com les grans ciutats del món, conviu des de fa dècades amb el sensellarisme, però el gran augment dels últims anys està lligat directament a l'alça dels preus de l'habitatge. Aquesta pujada deixa al carrer persones que, amb uns lloguers més ajustats, podrien mantenir una llar. Escoltem a Albert Sales, investigador de l'Institut Metròpoli i un dels ponents de la jornada d'avui.
Si a una ciutat hi ha demanda d'habitatge temporal o d'habitatge en format lloguer, pugen els preus. Quan pugen els preus dels lloguers, pugen els preus del lloguer d'habitacions també. Perquè hi ha demanda, perquè hi ha estudiants que volen anar a viure allà, perquè hi ha professionals que volen passar-hi una temporadeta. Quan pugen els preus de les habitacions, pugen els preus d'altres solucions residencials encara més precàries, com per exemple els llogar un llit en una habitació, o els llits calents, o trobar un espai ocupat del qual et venen una clau, algú que s'hi dedica, òbviament, mafiosament. Si totes les solucions residencials acaben pujant de preu. Com més precàries, proporcionalment, més pugen de preu. I per tant estem deixant fora d'un sostre a persones que abans optaven a aquestes solucions residencials.
Aquesta pressió del mercat immobiliari s'ha desplaçat fora de l'àrea metropolitana i el nombre de persones sense llar ha augmentat a la resta del país. A Vilanova, fa 10 anys, hi havia una quinzena de casos dels quals els serveis socials feien seguiment. Actualment, la xifra s'ha multiplicat per 10. En concret, es tracta de 165 casos amb casuístiques molt dispars, fet que dificulta encara més l'abordatge d'aquesta situació. N'ha parlat també Gisela Vargas, regidora de Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú.
I aquí no només hi ha el factor quantitatiu, sinó que és evident i que és important, sinó que també hi ha el factor de l'increment de la complexitat dels casos d'aquestes persones, diversitat de perfils, de salut mental, de privació de llibertat, d'addiccions, gent gran, persones migrades, increment de la cronificació i de perfils vulnerables, disrupció de factors estructurals de difícil, o si més no, de solució ni ràpida ni immediata.
Segons dades del síndic de Greuges, a Sitges hi ha 53 casos i a Sant Pere de Ribes 10. Des de l'administració catalana es faciliten recursos perquè els ajuntaments puguin gestionar aquest increment. L'any 2022 es va incorporar una línia d'actuació per promoure la creació de plans locals del sensellarisme, tot i que, a hores d'ara, la seva implementació no és uniforme a tot el territori del Penedès. Escoltem a Lluïsa Nicolau, coordinadora territorial de Drets Socials i Inclusió, aquí al Penedès.
És que hi hagi com un equilibri a tota la vegueria a l'hora de tenir aquests recursos per fer front al sensellarisme, perquè és veritat que trobem encara zones de la vegueria on aquesta ajuda de la famosa fitxa 48 doncs encara no hi és. Per tant, sí que haurem de fer l'esforç de pensar com podem fer perquè el que és tot l'àmbit de vegueria pugui tenir una manera unificada de treballar, un lloc comú on tractar les estratègies.
Vilanova i la Geltrú ha acollit avui aquesta jornada organitzada per la Fundació Pro Penedès i els ajuntaments de Vilafranca i Vilanova. Durant la sessió, els diferents actors implicats han pogut analitzar la situació actual de la vegueria i posar en comú estratègies de futur.
Anem fins les costes del Maresme. Tres restaurants d'Arenys de Mar i dos productors participen al temps dels pèsols del 2026. Aquest esdeveniment, organitzat pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, al Maresme coincideix en calendari amb la 32a pesolada de Caldes d'Estrac, presol de les jornades gastronòmiques protagonitzades per la Perla Verda de la comarca Oriol.
Doncs sí, les jornades han començat amb l'inici de la primavera i s'allargaran fins passat Sant Jordi, concretament fins al dia 26 d'abril. Tres restaurants ben mariners, amb plats que incorporen el peix fresc de Llotja i d'Arenys, són els que hi participen. Són els restaurants de Can Major, el Sardineta Bistrot i el Blau de Mar. Des del Blau de Mar ofereixen un plat que combina mar i muntanya, llobarro salvatge amb botifarra negra i pèsol de llavaneres. Ho destaca Josep Bayo, gerent del Blau de Mar.
Podem acostar doncs, als nostres clients productes excepcionals, tant de l'horta del Maresme, ja sigui el pèsol o les maduixes o la mongeta del ganxet o la patata, i productes d'aquí de la Llotja, com pot ser el llobarro salvatge, altres plats doncs, també treballem amb la gamba, el calamar, però per aquest plat hem apostat per un peix d'escata. És un pèsol que és molt dolç, és que te podries menjar cru gairebé. La feina que tenim nosaltres pot no menjar-se'l quan l'estem pelant.
Per part del Sardineta Bistrot han preparat dos menús, un entre setmana i un de degustació per caps de setmana, amb platets per compartir i un plat principal. Ho explica Yolanda Major, propietària del restaurant.
Com entrar en un bonítol així que va una mica marinat, amb un, com una mica de gazpacho amb maduixa, pèsols i una mica de piparra, picanteta. Després fem, oferim una amanida de patata nova, ara que és plena temporada, amb una mica de gamba blanca de Quedarenys, quatre tiradecs que són plena temporada com el pèsol i pèsol. Després fem un panet farcit en xitos de rap, una salseta de iogurt i quatre pèsols d'aquí del Maresme també, i acabem amb una fideuà amb sèpia, que també està en plena temporada ara, i pèsols d'aquí.
I des del restaurant Can Major han preparat tres plats amb pèsols, dos d'ells combinant també mar i muntanya. Ho detalla Vicenç Albertí, cuiner del restaurant.
Aquí a Can Major fem els pèsols ofegats de tota la vida amb botifarra negra, després fem una cassoleta de pèsols amb almejas i gambetes, i després fem uns pèsols amb peix, pernil i una salsa de marisc a sota. No et puc dir quin peix és perquè segons el que hi hagi de mercat. Tot el que puguem gastar d'aquí a prop, millor que no de fora. Fins i tot ara hi ha gent que ja els fa servir de postres perquè com que tenen, són dolços, l'únic que has de vigilar és una miqueta amb la dolçor de no passar-te, perquè si no menjaràs un plat dolç en lloc d'un plat salat de primer.
Tots els restauradors participants a les jornades han coincidit a destacar que el pèsol és un ingredient molt versàtil a la cuina, que dona molta feina per pagar-lo, però que té una qualitat excepcional. I n'han destacat també el preu, que sigui de temporada i de producció limitada, fa que sigui força car. Escoltem de nou Josep Bayo i també Yolanda Major.
No té res a veure aquest pèsol que consumim ara aquests 2-3 mesos amb el que et venen congelat o el que pugui venir de fora. No és que sigui car treballar en pèsol, és car treballar sempre en productes de qualitat.
El pèsol, com el calamar d'aquí d'Arenys, és que al final tens molt de joc amb el producte d'aquí i amb la carxofa, que ara també estem en plena temporada. També t'he de dir que el preu que estan els pèsols no es pot fer un plat de pèsols ofegats com es feia abans, amb botifarra i tal, perquè estan a preu d'or. Això de caviar del Maresme és ben veritat, eh?
Entre la resta de restaurants participants de la comarca trobarem opcions clàssiques com pèsols a la brasa o crema de pèsols amb botifarra fins a alternatives ja més peculiars i atrevides com les pizzas, els gelats, els bombons o la melmelada de pèsols. Totes les propostes gastronòmiques es presenten amb maridatges de vins del Maresme i en col·laboració amb el Consorci d'Enoturisme d'Olella.
Mataró incorpora una formació professional ferroviària per formar tècnics de manteniment de trens. El nou cicle de grau mitjà de formació professional s'impartirà a l'Institut Miquel Biada a partir del curs 2026-2027 i tindrà 25 places.
Exacte, Marina. Mataró ampliarà l'oferta de formació professional amb estudis ferroviaris a partir del curs vinent. El nou cicle formatiu s'emmarca dins la família professional de transport i manteniment de vehicles i tindrà una durada de 2 anys. L'objectiu és formar tècnics especialitzats en el manteniment de trens, capaços de realitzar operacions de muntatge i manteniment de sistemes i components ferroviaris. Els alumnes aprendran a treballar en àmbits com la mecànica, la pneumàtica, l'electricitat i l'electrònica aplicades al material rodant ferroviari, competències clau per al manteniment de trens i altres vehicles ferroviaris. Segons el Departament d'Educació, la creació d'aquest cicle també respon a les necessitats futures del sector ferroviari, especialment en el context del traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, acordat entre el govern espanyol i el govern català. L'objectiu és disposar de personal tècnic qualificat per donar resposta a la demanda de professionals que pot generar aquest procés. El cicle de manteniment de material rodant ferroviari és una formació molt específica que actualment només s'imparteix en 4 centres de Catalunya. A partir del curs vinent, un d'ells serà l'Institut Miquel Biada de Mataró, mentre que els altres centres es troben a Vilanova i la Geltrú, on hi ha 2 centres, i també a Barcelona. Les inscripcions per al curs 2026-2027 s'obriran el dia 26 de maig i 1 de juny de 2026, entre aquest període, coincidint amb el temps habitual de preinscripció per als cicles de formació professional.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que intensifica aquest març la seva promoció al mercat francès amb un conjunt d'accions dirigides als trens grans, segments estratègics, professionals, públic final i grups. L'estratègia s'emmarca en el Pla Conjunt de Promoció Turística impulsat pels patronats de turisme de la Diputació de Tarragona, Salou, Cambrils i Vilaseca, conjuntament amb la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Entre les novetats destaca l'organització d'un workshop a Lió que han connectat empreses i entitats del territori amb agents de viatges francesos, de manera que s'ha reforçat la comercialització del destí. Dins aquesta acció també s'ha fet una visita guiada a les instal·lacions de l'Olímpic de Lió. Pel que fa al públic final, la Costa Daurada és present amb un stand propi a 2 fires de referència i va participar en una especialitzada en senderisme i turisme actiu i una altra centrada al turisme d'exposició, experiències i escapades. Paral·lelament, la destinació continuarà treballant al segment de grups a través dels salons dirigits als comitès econòmics i socials, un canal clau per establir contactes amb empreses franceses que ofereixen propostes de viatge als seus treballadors. A més, es promocionaran la Top Ressa de París, la principal cita professional del sector turístic a França, i un punt de trobada imprescindible per consolidar relacions comercials i detectar noves oportunitats de negoci. França es consolida com el principal mercat internacional de la Costa Daurada amb 2,66 milions de pernoctacions registrades el 2025 en línia amb les xifres rècord assolides l'any anterior. Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara la C25 està tallada a Sant Pere Sallavinera en sentit Manresa per un accident, es desvia per la sortida 107, per tant, precaució. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Sant Cugat del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A l'autovia 2 hi ha intensitat a Collbató en sentit Barcelona per un altre vehicle avariat. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. La C60 força carregada a Argentona en sentit Mataró, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Àlia trams de retenció de Pedral des d'Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral i retencions d'Esma Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I del temps al trànsit, i del trànsit al temps, avui ho hem fet al revés, volem saber quin temps farà la nostra mar, per això ens ho explica en Luismi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, una situació encara dominada per la ressaca dominant del nord-est o de nord, a gran part de la costa i sobretot en alta mar. Per tant, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem onades de 2-3 metres, ja diem mar en fora, i especialment a la costa barcelonina i la costa brava. Arran de mar, i de fet a les platges, ja estarem entre marejol i maró, com a molt. Per tant, de mica en mica s'anirà apaivagant la situació marítima, sempre amb força domini del sol o amb alguns núvols poc importants, amb vent feble que anirà girant cada vegada més cap a gregal, cap a llevant o fins i tot xaloc a la costa daurada. Pel que fa demà, un vent molt feble, al matí molt variable, fins i tot amb terrals de nord-oest, la tarda una mica més de sud o sud-oest a la costa brava, però en general el dimarts amb un estat de la mar molt plàcid, marejol gairebé tot el dia a tot el litoral. Per tant, immediatament aquesta tarda encara mar remenada, però ja molt mar en fora. Estem pendents a la xarxa.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I com podem fer la compatible la tecnologia i la biodiversitat és una de les preguntes que ens fem habitualment i que intenta esbrinar també un estudi que ha tirat endavant la Universitat Rovira i Virgili. A través d'aquesta investigació es pretén utilitzar les noves tecnologies per contribuir a la preservació dels espais naturals. Per entendre millor tot això, en parlem amb una de les seves investigadores, Anna Pallarès Serrano. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ho hem explicat bé, no? És una miqueta això, fer compatible la tecnologia i la biodiversitat.
Sí, en definitiva es tracta d'utilitzar la tecnologia com un aliat per poder monitoritzar bé l'evolució de la biodiversitat i també monitoritzar el flux de visitants als espais naturals i veure com aquest flux impacta o afecta i de quina manera a la biodiversitat.
O sigui, veure si hi ha major flux, hi ha major impacte, per exemple, i si hi ha menor flux no hi ha tant d'impacte o coses així.
Sí, si canvia el comportament de la biodiversitat per la presència humana o no. I a més també per una mica tenir un còmput del flux de visitants i sobretot l'objectiu principal és estudiar l'evolució de la biodiversitat, és a dir, si hi ha espècies en extinció, pues veure si augmenta aquest nombre d'espècies. Hi ha moltes maneres d'utilitzar sistemes per veure l'evolució de les espècies, però evidentment la tecnologia ens ajuda moltíssim, no només a anillar a les aus, per exemple, però estem parlant, per exemple, de càmeres de fototrampets, també de sensors lumínics, per exemple, a les coves on hi ha rampenats, etcètera, que poden, no?, anar monitoritzant, també de drons. Per tant, càmeres de vídeo, etcètera, etcètera. Hi ha moltíssima tecnologia que es pot utilitzar en aquest àmbit.
Podem afirmar que en aquest àmbit s'ha obert un nou paradigma que fins ara era relativament difícil. O sigui, fins ara imaginar-nos, per exemple, el tema drons i biodiversitat ens costava a tots.
Sí, sí que és veritat que no hi ha masses experiències, sobretot en l'estudi legal i ètic de la implantació d'aquestes mesures. Perquè, clar, la implantació d'aquestes mesures no és del tot novedosa, és a dir, ja s'està utilitzant, però el que no hi ha són estudis legals i ètics. I és el que nosaltres hem abordat. És a dir, si tu monitoritzes als visitants, aquí hi ha tota, tota la normativa de protecció de dades que queda afectada. Perquè, clar, pots reconèixer els rostres de les persones, pots, si són càmeres de vídeo, de so, pots agafar converses, captar converses, etc. Llavors, com es fa compatible aquesta utilització de les tecnologies sense vulnerar la normativa de protecció de dades, entre d'altres, sobretot. Però aquesta ha estat el centre, com siguéssim, el nucli de l'estudi.
Ara en parlarem d'això, del tema de protecció de dades, però en definitiva, a través d'aquest estudi i a través de l'ús de les noves tecnologies, el que es pretén és fer la gestió d'aquestes zones naturals més eficient, d'alguna manera.
Sí, totalment és això. Es tracta de fer de les tecnologies un aliat, però fent-lo complint la normativa i els criteris ètics que existeixen. I, per tant, un aliat, perquè, en definitiva, el que necessiten saber els biòlegs i els gestors dels parcs és molta informació que amb el personal que tenen no és suficient. I, per tant, la tecnologia és un aliat per a aquesta monitorització i conèixer com doncs, les cries, el nombre d'exemplars, el comportament, etcètera, etcètera.
A les zones d'escalades, que això m'ha cridat especialment l'atenció, ja s'han fet proves.
Sí, de fet, a l'Espai Natural de Sant Llorenç dels Munts, hi ha una càmera a prop d'un niu d'àligues, que és una espècie doncs, que des de l'Espai Natural segueix en l'evolució, i per veure, no, doncs per veure si afecta el comportament i si i pot perjudicar o no pot perjudicar. De fet, l'escalada no es pot fer sempre. En l'època que posen els ous, les àligues, això està prohibit. És a dir, tenen una sèrie de precaucions, no? Però això existeix.
S'han instal·lat càmeres, ara ho comentaves, per fer aquesta instal·lació entenc que s'han hagut de tenir en compte tot el que deies de protecció de dades, perquè al final si s'han instal·lat càmeres, hi ha gent que va allí a escalar, es poden reconèixer cares, es poden veure persones, etc.
Sí, de fet el que s'ha fet fins ara és situar les càmeres de manera que no es pugui reconèixer la cara. Vale? Amb una distància que veus un bulto d'una persona però no pots reconèixer. Vale? S'ha tingut en compte aquestes mesures perquè ja et dic que no hi ha estudis jurídics previs sobre això i bueno, la novetat d'aquest treball és que per primer cop doncs, s'estudia en profunditat.
Com s'ha de gestionar tot això de protecció de dades en aquestes zones naturals per poder utilitzar aquestes tecnologies perquè la gestió d'aquestes zones sigui molt més eficient? Quina seria la forma més efectiva de gestionar dades tenint en compte precisament que, per exemple, en aquests espais naturals no podem controlar exactament qui entra, qui surt, per tant, no signar un consentiment de dades, per exemple?
Depèn, és que el que s'ha de tenir en compte, per començar, és que un principi operatiu fonamental és que el primer que han de tenir clar els gestors dels espais naturals, dels parcs, és què és el que volen monitoritzar, quin objectiu pretenen en la monitorització. Un cop tinguin clar l'objectiu, han d'utilitzar la tecnologia menys que té menys impactes pel que fa a la protecció de dades. Per tant, el principi de proporcionalitat és fonamental. I això és un criteri que s'ha d'utilitzar per fer-ho bé, perquè tingui menys impacte i, per tant, doncs, les precaucions hagin de ser menors. El que sí que s'ha de fer necessàriament és informar a través de panels a totes les entrades dels espais naturals, de que existeix tecnologia de monitorització. S'ha d'informar sobre això, i després també ha d'existir un principi de legalitat, que és important, és a dir, ha d'haver-hi una base legal vàlida, és a dir, un objectiu públic que justifiqui la seva utilització. Mm-hmm. No es pot utilitzar de forma indiscriminada.
O sigui, no podem, per exemple, instal·lar càmeres a tot arreu.
No es pot. Per tant, ha d'haver-hi un interès públic superior, que aquí és la protecció de la biodiversitat, bàsicament, i també conèixer l'afluència de visitants per regularitzar millor l'entrada, etc., per veure com se gestiona aquestes entrades, perquè des de la Covid és veritat que després de la Covid hi ha hagut una afluència als espais naturals molt potent i la gent s'ha aficionat de repent, no?
Sí, sí,
més
a muntanya, mar,
a sortir i llavors això també li interessa, però el que vull transmetre sobretot, i és una de les conclusions del treball, és que un cop es determini l'objectiu, és utilitzar el mecanisme que té menys impacte perquè fa la protecció de dades. Un cop fet això, s'ha d'anunciar en totes les entrades quin mecanisme s'utilitza i dir amb quines finalitats de protecció, informar qui gestionarà aquestes dades i també, doncs, tot aquestes qüestions són bàsiques, s'han de anunciar. Llavors, si s'utilitzen tecnologies que permeten identificar les persones, llavors sí que necessitaríem un consentiment, ¿vale? Perquè hi ha tecnologies que per defecte poden pixelar les imatges, per exemple, i per tant no veuries quina persona és, no? Però quan ja pots reconèixer, quan ja hi ha dades biomètriques de les persones, llavors sí que es necessitaria el consentiment informat. És a dir, a major impacte de la tecnologia, més precaucions legals, més cauteles legals. Mm-hmm. Vale? Per això el principi de proporcionalitat que t'he comentat abans és fonamental. Mm-hmm. Perquè gestionar això no és fàcil i no cal que s'utilitzin tecnologies que tenen molt d'impacte per a la protecció de dades si l'objectiu no ho justifica.
Sí, per tant, com el que parlàvem de l'escalada, si l'objectiu és observar les aus, per exemple, l'impacte de les aus, potser no ens interessa.
Ni la resolució, ni l'alta resolució, ni reconèixer, només veure que hi ha un bulto que puja, però que no puguis reconèixer de cap manera, perquè està a una distància que no permet el reconeixement. Però és veritat que moltes d'aquestes tecnologies ja per disseny i per defecte es dissenyen per evitar el reconeixement. Aquí hi ha moltes variants. El que és fonamental és que els gestors dels espais tinguin clar què és el que necessiten. I a partir d'aquí utilitzar una tecnologia que serveixi per cobrir la seva necessitat, però que tingui el menor impacte sobre la protecció de dades.
Mm-hmm. Això, el tema de protecció de dades i d'aquest impacte és el més important a l'hora d'instal·lar aquestes noves tecnologies i a l'hora d'utilitzar-les, i suposo que també és els motius que més mal de caps provoquen per monitoritzar aquests espais.
Bueno, sí, és el que preocupa els gestors, perquè volen fer bé i sense saltar-se la legalitat i d'acord amb els criteris ètics, no? Per exemple, també és molt important que aquestes tecnologies i la gestió de les dades d'aquesta tecnologia no tinguin discriminació algorítmica. Això també és important, val? Perquè no hi hagi discriminacions i per tant no es compleixi amb el principi d'igualtat, que és un principi fonamental del nostre ordenament. També un altre principi important és el principi de sostenibilitat digital i l'impacte mediambiental que té tota la gestió de les dades pel que fa, doncs, mm-hmm, a la petjada de carboni, etcètera,
etcètera. A l'ús d'aigua, no? Com parlem ara tot, amb la intel·ligència artificial, etcètera, etcètera.
Sí. Mm-hmm. I depenent, doncs, de l'impacte de la tecnologia, necessitaràs consentiment informat o no, val? Però sempre s'ha d'informar, ha d'haver transparència i informar del tipus de tecnologies que s'estan utilitzant. Mm-hmm.
Precisament, tot això forma part del que estem ara parlant del projecte Tech for Nature. El principal objectiu d'aquest projecte era això, el que ara dèiem, saber què hem de tenir en compte a l'hora d'utilitzar aquestes tecnologies en aquestes zones naturals que en definitiva ens poden aportar molts beneficis, però que s'han d'utilitzar, com ara comentaves, dins tots els termes de la legalitat i tenint en compte tota la legalitat vigent. Ara mateix, en quin punt està la investigació?
Bueno, aquesta investigació ens la va encarregar, no sé si convé també aquesta informació, donar aquesta informació, ens la va encarregar la IUCN, que és la International Union per la Conservació de la Naturalesa, la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa, i està dintre d'un projecte que es diu Tech for Nature, que vol dir tecnologia per la naturalesa, val? I està dins d'un projecte més macro, que és Tech for All, tecnologia per tot. Per tant, per la naturalesa seria una branca, val? I en concret aquest estudi ja està a punt d'entregar-se.
Sí, sí.
Vale? Per això t'acabo d'explicar qui l'entreguem, perquè l'entreguem a la UCN, que és el que ens ha encarregat, que és una organització molt important de protecció de naturalesa a nivell internacional. I aquí, doncs, en definitiva, possiblement aquest estudi s'utilitzarà i extrapolarà a altres espais naturals, o el que es diu en aquest estudi, altres espais naturals, no només de l'estat espanyol, sinó també de la Unió Europea, perquè aquí s'aplica el Reglament de Protecció de Dades de la Unió Europea, i que és una normativa directament aplicable a tots els estats membres de la Unió Europea, i per tant és vàlid aquest estudi per als altres països. És a dir, el que diem, no? Perquè és normativa europea, en definitiva.
Això, t'anava a preguntar si espereu que després d'aquest estudi el desenvolupament del que parlàvem al principi, de l'ús de les noves tecnologies per conservar aquestes zones, o perquè la conservació sigui més eficient, proliferi més, perquè es tinguin més eines per utilitzar.
Sí, és que jo crec que anirà per aquí, perquè un dels problemes que tenen els espais naturals és que no tenen suficient personal per poder tenir les dades que necessiten. Perquè ells, a més, cada X temps han d'enviar un informe a la Unió Europea sobre com està evolucionant la biodiversitat. I llavors aquestes tecnologies li ajuda moltíssim per tenir les dades per poder fer els informes que han d'enviar a la Unió Europea, que estan obligats a enviar a la Unió Europea. Per tant, clar, això... crec que en el futur cada vegada s'utilitzarà més. Ja s'està utilitzant. El que no hi havia és l'estudi jurídic, on nosaltres no hem trobat, és a dir, hem hagut de treballar totalment, doncs, no hem trobat pràcticament literatura científica sobre això.
Doncs ho hem de deixar aquí, molt interessant tot això, sobretot el tema de protecció de dades, que tant en parlem constantment. Moltes gràcies, Anna Pallarès Serrano, per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i en quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació de totes aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí mular. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a les càpsules del mar.
Molt bones, què tal?
Parlem una miqueta avui del dofí mular, Arnau. No sé si ens pots dir primer quin és el nom científic d'aquesta espècie.
Doncs el dofí mular seria el Turceps truncatus. Val?
I si et sembla, coneixem també, no?, aquestes característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Clar. Doncs el dofí mular és un dofí més aviat de mida mitjana, val, d'uns 3 metres aproximadament, i és un animal que, a diferència d'altres dofins que hem pogut parlar, és un dofí molt robust. Val, és un dofí que, bueno, quan el veu sorprèn bastant, perquè és un dofí això molt robust, té una aleta molt alta, val, i falcada, que es diu, val, cap a la meitat del cos, més aviat, i és un animal que és monocromàtic. Sobretot és un animal que és tot gris i és molt fàcil d'identificar per aquesta coloració que té. Val, i a més, a la part ventral sí que presenta una coloració més blanca.
Uh-huh. Com es comporta el mar? Quin és el seu comportament per al qual el podrem identificar a mar, per exemple?
Doncs el mar és un animal que és força calmat en superfície, a diferència també d'altres espècies que són molt més actives. En general és un animal bastant calmat, val, tot i que és capaç de nedar a grans velocitats i també pot fer grans salts, però sí que en general és un animal tranquil, val, és calmat. I tot i que sempre ens han presentat aquests animals com animals molt amables, no?, molt simpàtics, és un dofí també que pot mostrar-se agressiu en algunes ocasions i s'han reportat atacs entre aquest dofí i altres espècies, fins a arribar a la mort, per exemple. Per tant, és un dofí, això, podríem dir tranquil, però també agressiu en certs aspectes, això seria.
Mm-hmm. No sé si ens pots dir també quin tipus d'alimentació té.
Sí, aquest dofí, també com la gran majoria d'aquests d'aquí del Mediterrani, s'alimenta sobretot de peixos, val? I d'algun cefalòpode també podria, però majorment són peixos.
Mm-hmm, petits peixos. A on te'l podem trobar al Mediterrani? On te'l se situa?
Doncs aquest tipus de dofí és el dofí que es veu més fàcilment per la gent en general que surt a navegar, sobretot prop de costa, perquè és això, és un dofí que el podem veure en aigües poc profundes, el que es diu a la plataforma continental, fins als 200 metres aproximadament. Llavors és un dofí que no veurem a altres profunditats. Val? Sobretot aquest és el típic també que es pot veure a vegades des de la costa, des de terra, si tenim molta sort i el dia està també molt bé. Val? I sí que algun albirament l'hem pogut tenir cap al talús o les capçaleres, però en general la gran majoria estan fins als 200 metres els podríem trobar.
Uh-huh. En alguna època de l'any en concret, hi ha alguna època on en veiem més, alguna època que en veiem menys?
Doncs és una espècie resident, això vol dir que la podem veure durant tot l'any. Val? El que passa que aquí al Garraf sí que la majoria d'anys que hem estat sortint a navegar, això és una espècie que la veiem al llarg de tot l'any, però sí que és cert que molts dels albiraments els presentem a la primavera.
Uh-huh. Val? Per acabar, quines són les principals amenaces, no?, per a la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs és un dofí que està catalogat com a vulnerable, segons la OISN, però sobretot les principals amenaces, com els odontocets, sobretot, en general comparteixen aquest tipus d'amenaces, que serien la pesca, que podien quedar atrapats, val? La pesca i la captura accidental, o també la falta d'aliment degut també a aquesta pesca, no?, que fa de competència directa amb ells i per tant no poden alimentar-se perquè, no?, estem agafant el seu aliment. I per últim, bueno, també en general la contaminació podria produir-los també malalties a llarg termini, val? I problemes sobretot de reproducció del sistema nerviós. Mm-hmm. També.
I hi ha algun perill a l'hora de, quan, per exemple, quan comentaves, no?, que són força juganers, no?, els tiofins són una espècie que, no?, que solen jugar bastant amb els vaixells, amb les proves, no?, quan naveguen. Sí. Hi ha perill en aquests casos?
En general, el perill, per exemple, en col·lisions, si és el que, per exemple, ens pot venir al cap, és més aviat amb misticets, és a dir, amb balenes, animals més grans, tot i que hem de vigilar també amb els odontocets. Aquí el principal amenaça és més la pesca, no?, i que hem comentat, però són animals que, per exemple, el dofí mular és un dofí que no sap, és, diguem, més, té més cautela en aquest sentit, no s'apropa tant a les embarcacions en general. Pots veure que s'apropin als vaixells de pesca per poder també robar-los aquest peix, però en general són animals que mantenen la distància i si s'apropen, el que hem de fer és... Hi ha una llei, val, que regula tot això. Val, llavors, si tu tens un albirament amb cetacis, en aquest cas, sobretot és reduir la velocitat fins a 4 nusos com a màxim, val, i mai pots apropar-te més de 60 metres d'aquest animal. Si és l'animal que decideix llavors apropar-se a la teva embarcació, simplement reduir velocitat, segueixes el rumb que portaves i gaudir de l'albirament.
Uh-huh. Gaudir, no?, de l'espectacle, podríem
sí,
dir.
Sí, exacte. Sí, uh-huh. Sí.
Per acabar, alguna curiositat que se't vingui al cap sobre aquest del dofí mular? No sé si hi ha algun darrer albirament, alguna cosa que se't passi pel cap.
Doncs així destacable, és un animal que treballem molt amb la fotoidentificació. La fotoidentificació és un tipus de... és un tipus de... com dir-ho? És una mesura, no? És un tipus d'investigació que fem nosaltres, la fotoidentificació, que el que fem és utilitzar les fotos d'aquests animals per identificar-los. Llavors, sobretot amb el dofí mular, per exemple, ho fem amb l'aleta dorsal, perquè aquest animal té unes marques en aquesta aleta que generen a través de cops, no?, entre els individus, que són unes marques que poden ser... que poden durar una durada puntual de temps, no?, o poden durar durant tota la vida, pràcticament. Llavors, això ens és molt útil perquè aquest animal, si té aquestes marques, les tindrà durant molt de temps. Per tant, si fem fotos i d'aquí 6 mesos tornem a fer fotos i el tornem a veure i comparem, podem saber que és el mateix individu. I amb això podem després agafar informació per fer estudis, i que és el que estem fent a l'associació.
Us ho trobeu a vegades que identifiqueu un, no?, i en una altra sortida torneu a veure el mateix?
Sí. De fet, tot el nostre projecte de fotoidentificació, podeu veure que està penjat a la web, val? Tenim molts realviraments. Tenim realviraments per una banda nous, és a dir, individus que no els teníem catalogats, i després tenim molts realviraments. També, com a curiositat, per exemple, tenim algun individu que, gràcies a aquest treball de fotoidentificació que fem, hem vist algun individu que, per exemple, havia estat també a Múrcia o també cap a la part nord del Mediterrani. Val? Si comparem aquests catàlegs amb altres entitats i comparem imatges, podem arribar a veure com es desplacen aquests animals a la costa.
Doncs, per acabar, com sempre, recordem que hem de respectar, no?, aquest entorn d'aquestes espècies, sobretot quan sortim a navegar, quan albirem alguna, hem de ser molt respectuosos amb aquests albiraments, Arnau, sobretot, eh?
Sí, és superimportant. Al final, també hi ha un tema de xarxes socials, no?, agafar la millor imatge, el millor vídeo. També el que ens han venut sempre, que són uns animals molt simpàtics, són uns animals que estan molt amenaçats i, per tant, cal ser respectuosos. Al final, només veure'ls ja pots gaudir, és un espectacle, no cal perseguir-los i fer-ho tot amb seny i estar i gaudir del mar i d'aquests animals.
Doncs, Arnau, d'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un dia més per estar amb nosaltres aquí a les Càpsules del Mar.
Perfecte, gràcies.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used all on another love, all my tears be used all on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. El MAC Empúries organitza un curs d'arqueologia més 60...